Són les 6 de la tarda, 9 minuts. El convidat que tot seguit amb el que tot seguit conversarem va guanyar el Premi Nacional d'Assaig el 2016 i el Premi Ciutat de Barcelona amb l'obra La Resistència Íntima. És professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona i acaba de publicar amb Quaderns Crema un llibre que porta per títol La Penúltima Bondat, assaig sobre la vida humana. Per tant, parlarem de filosofia i estarem molt atents al que ens di i hauríeu d'estar atents també vosaltres. Professor Josep Maria Bunyol, Esquirol, bona tarda.
Molt bona tarda.
Josep Maria Bunyol és un company guionista. Bona tarda, benvingut.
Què tal?
Josep Maria.
Moltes gràcies.
Sembla que la filosofia s'ha posat de moda, dic, a partir d'aquesta sèrie de televisió que es deia Merlí. No sé si el Josep Maria Esquirol l'ha vist o no l'ha vist, aquesta sèrie.
He vist alguns capítols, entre altres coses perquè tinc un fill adolescent que la seguia. I llavors jo m'hi afegia.
I el fill adolescent seguia el que feien els protagonistes, els joves, o el que marcava en aquest cas Francesc Orella fent de filòsof?
Això no ho sé prou bé jo. O sigui, el que sé és el que passava durant la visió del capítol, diguem, corresponent. Però sí, la sèrie jo crec que era una sèrie amable, era simpàtica. El que feia de Merlí ho feia molt bé. I després doncs hi havia algunes referències a autors filosòfics, a filòsofs, diguem-ho així, rellevants de la història del pensament, i això no, en principi està bé, vull dir que dius, un podria pensar, home, però aprofundeixen poc. És igual, és una sèrie de televisió i per tant fa una funció que jo crec que és més aviat bona que no pas dolent.
I el professor Esquirol ha notat un canvi a les aules de la universitat després de la sèrie? És a dir, més interès per la filosofia? Hi ha més alumnes que s'apuntin? O estem com està?
Ho vaig preguntar, jo no m'ocupo de les matrícules, però ho vaig preguntar i sembla que potser sí que s'han notat una mica amb els alumnes de primer, que són els matrícules, no, diguéssim així, sí. Diguéssim, un augment lleu, però un augment sempre significatiu, perquè no estem en un moment en el qual les humanitats en general incrementin la matrícula, sinó més aviat al contrari. Per tant, si s'ha aturat la davallada, que això ja ho teníem, és a dir, ja feia temps que ens manteníem amb uns mínims i els anàvem, diguéssim, repetint cada any. Però si això ara no és només de repetició dels que entraven cada any, que ja era bastant bé, sinó que s'ha incrementat una mica, podria ser degut a aquesta presència de televisió.
I això que, per exemple, en el seu llibre, el Josep Maria Esquirol explica que, segons el tòpic, la filosofia no serveix per res ni de res. Per tant, jo li pregunto per què val la pena estudiar filosofia.
Sí, a veure, no serveix de res perquè jo crec que és millor dir-ho així, perquè si no el tòpic aquest es va repetint sempre com ara mateix, i llavors diu no,
bueno, vostè en parla en el llibre,
sí, efectivament, o sigui, no serveix per res si s'entén això de servir en un sentit restringit. Nosaltres vivim en una època en la qual sembla que tot ha de servir per alguna cosa, i a més en un sentit bastant restringit de servir. Per exemple, la gent explica de vegades coses com, i ho fa amb bona voluntat, no és que estigui malament això, però es diu, mira, per què mengem nosaltres? Doncs nosaltres, els humans, mengem per viure. Llavors tens que mengem, posat en el esquema instrumental, mengem més per poder viure. Per què respirem nosaltres? Nosaltres respirem perquè si no, no viuríem, per tant, respirem per viure. Encara que no ens n'adonem, això ja està posat en un esquema instrumental. De manera que ho fem amb tot. I la realitat no és aquesta. Si nosaltres descrivíssim una mica més acuradament aquesta situació, el que hauríem de dir és que no mengem per viure, no respirem per viure, sinó que vivim respirant i vivim menjant. És diferent. I aquí ja no tens un esquema instrumental, per tant, no preguntis per què serveix menjar. O sigui, el cas és que la vida té a veure amb la relació amb el menjar. La vida té a veure amb la relació amb els altres, i així successivament.
Mm-hmm. Per què diu vostè que en aquesta època en què es valora tant el progrés i el coneixement científic o tècnic estem desorientats?
Doncs perquè mai hi ha hagut tantes teories sobre tantes coses. O sigui, si un busca teories de caire psicològic o de caire sociològic o de caire antropològic, n'hi ha a dojo. I, tanmateix, les persones probablement mai havien estat tan desorientades com avui. El que fem la pròpia vida, el cap on tirar, amb quines coses refugiar-te, hi ha una desorientació majúscula. Per tant, molta teoria, molta especulació, moltes propostes, fins i tot científiques i pseudocientífiques, i tanmateix un desconcert vital i existencial notable.
Però per què, professor? Per què hem arribat a aquest punt?
A veure, jo crec que en part perquè aquesta desmesura explicativa, de fet, això és una desmesura, es pretén tenir més claredat que mai sobre la situació humana, i en canvi, si reconeixéssim el poc que sobre les coses importants sabem, si fóssim més humils, si ens adonéssim que sí, efectivament sabem moltes coses de la cèl·lula o de l'àtom o de l'univers, però en relació als temes gruixuts de la vida, per exemple, en relació al que vol dir l'amistat, o el que vol dir la mort, o el que vol dir la llibertat, o el que vol dir la responsabilitat. Sobre això, no és que no sapiguem res, però sabem poquet. I sempre és un exercici el d'aproximar-t'hi amb cura. Sobre això no hi ha teories, no hi ha manuals d'instrucció. No pots dir com fer amics en quatre passos. Això és una bajanada. Com ser feliç amb una fórmula? Doncs no, o sigui, no hi ha fórmules per la felicitat. L'altre dia escoltava un que es veu que ha venut no sé quants milions de llibres perquè ha trobat la fórmula. A veure, és que això és que és com una forma de, diguéssim, de ridiculitzar les coses importants. Llavors...
No hi creu, doncs, vostè, amb aquests llibres de com fer amics en 4 dies, no?
No, és que, de fet, qualsevol persona que tingui una mica de seny ja ha de veure que això no va per bon camí, perquè, efectivament, es pot ensenyar com cuinar un plat, i també necessites experiència, però no hi ha receptes per les coses importants. Hi ha, sobretot, experiència, i després hi ha testimoniatge. És a dir, tu veus com actua una persona, tu veus com es condueix, tu veus la seva mirada, i és probable que d'aquesta mirada del mestre, per exemple, o de la mestra d'aula, amb tu te'n pugui arribar alguna cosa, és a dir, puguis encomanar alguna cosa de valuós, però aquest encomanament no és una tècnica, no segueix uns passos exactament, o sigui, es produeix per proximitat.
Després de llegir el seu llibre, professor, hem seleccionat alguns fragments que ens han cridat l'atenció, algunes frases que voldríem comentar amb vostè. Per exemple, vostè parla sobre l'avorriment i recull alguns extractes d'una novel·la epistolar de Rousseau titulada Júlia o la nova Luisa, en què la protagonista d'aquest llibre li explica al seu estimat com n'és de feliç. De fet, és tan feliç que alguna cosa no acaba de funcionar. Concretament li diu: soc molt feliç, la felicitat m'avorreix. Coneixeu algun remei a aquesta desgana del benestar? I més endavant diu: es gaudeix menys d'allò que s'obté que d'allò que s'espera. I no s'és feliç sinó abans de ser feliç. Per poder ser feliç hem de tenir desitjos? Perquè si ho tens tot molt cobert, ja aquí hi ha alguna cosa que no funciona?
Sí, això segur. Aquest és el motiu pel qual en aquest treball, en aquest llibre, he mirat de fer una crítica a aquesta idea de la plenitud. Pensar-nos a nosaltres mateixos en un estat de plenitud ja present o futur és mala cosa, perquè la plenitud no és humana. I aquest és el motiu pel qual, quan tu fas aquesta mena de curs imaginari i et situes en una situació paradisíaca en la qual, per dir-ho d'alguna manera, ja ho tens tot i, per tant, no desitges res, no anheles res, no esperes res, doncs en aquesta situació allò és absolutament invivible. És a dir, paradoxalment, la vida a l'Edèn seria una cosa tràgica, insuportable. Una de les expressions d'aquesta cosa insuportable seria un avorriment infinit.
De fet, parlant d'avorriment, vostè diu que el monstre terrible és el tedi. Per què?
Bé, perquè és aquesta mena de desgana absoluta. Si tu no tens ganes de res, si res t'apassiona, si res et toca, si res et fa vibrar, aleshores la vida es redueix a zero, perquè la vida és justament això, la vida és moviment i vibració. Aquesta vibració i aquest moviment el pots expressar de moltes maneres. Pots dir passió, pots dir desig, pots dir esperança, ho pots dir de moltes maneres, però sempre és aquest moviment, diguem-ho així, que busca alguna cosa, que va cap a alguna cosa. I, de fet, en el moviment ja hi ha goig. És a dir, no és veritat que només en el moment hipotètic de la satisfacció perfecta, llavors totes et cantarien. No, en el moviment mateix ja hi ha una mena d'alegria. Hi ha dificultat, perquè de vegades veus que avances poc, però ja hi ha alegria, ja hi ha sentit, per dir-ho d'alguna manera.
I l'avorriment seria aquest estat depressiu, no?, d'alguna manera.
Sí, la depressió podria fins i tot ser una expressió d'aquesta... De fet, la paraula depressió vol dir aquesta baixada. Baixes la vibració, baixes la vitalitat, baixes la passió, baixes el moviment, baixes allò que et fa estar tens, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això és una mica el que es descriu literàriament en aquestes situacions aparentment plenes, però tanmateix fosques i avorridíssimes.
Ara que parlàvem d'aquests conceptes de plenitud, de felicitat, el seu llibre també parla de la generositat i posa com a exemple, que m'ha cridat l'atenció, el gat Fèlix, que és un dels personatges mítics dels inicis del cinema mut. El gat Fèlix traia de la seva maleta màgica les coses més inesperades per poder resoldre els problemes que es trobava. I vostè diu, feliç és literalment el generós, més que la característica d'aquell que tenim molt, en dona una part, la generositat consisteix a fer perdonar. És a dir, és més generós el que ajuda una persona amb una acció que un multimilionari que fa una donació, en aquest cas, amb diners?
Probablement sí. Jo, aquí, tot i així, el que volia era subratllar el fet que la felicitat, en lloc de vincular-la amb un estadi, val la pena vincular-la amb una acció, amb una mena d'acció, amb una tipologia d'acció. Llavors, quina tipologia? Doncs la tipologia, bàsicament, que consisteix en oferir als altres coses, en ser amable, en ser, com es diu habitualment, generós, no? Llavors, aquesta generositat no vol dir prioritàriament doncs això, que el que té molt en dona una part. Això no està malament, millor, evident, però la generositat, sobretot, és aquest moviment que consisteix en allò que tu fas i allò que tu vius, oferir-ho als altres, compartir-ho amb els altres. Perquè, de fet, si tu, per exemple, agudeixes molt amb una lectura, què fas? En el millor dels casos, el que fas és dir als altres que també la llegeixin. Oh, si veus una pel·lícula, vols compartir. És a dir, el goig compartit és més goig. Per tant, aquesta acció d'oferir, de ser amable, de ser generós, és allà on rau l'essència de la felicitat. Llavors, què fas? Vincules la felicitat a un moviment, a una acció. I ja no estàs buscant la felicitat, sinó que estàs fent coses que són felices, que són alegres.
Marta.
Vostè diu que la generositat és ajudar els altres a ser millors, però que un dels problemes del present són les situacions d'indiferència en què no ens sentim interpel·lats pel que passa al voltant. Jo no sé si ens estem tornant cada cop més insensibles i per què passa això.
A veure, això que dius enllaça amb un altre, diguem, nucli del llibre, que és la defensa que allò que ens caracteritza més de fons és la capacitat de rebre. És a dir, d'això se'n pot anomenar afectabilitat o fins i tot sensibilitat. És a dir, sensibilitat no en un sentit ensucrat ni emmalat. O sigui, sensibilitat vol dir aquell que és capaç de quedar afectat per alguna cosa. Llavors, quan tu ets capaç de rebre, ets capaç d'escoltar, doncs és possible que diguem, prolonguis això, aquest moviment cap a una mena de passió. Però aquí, efectivament, la cosa està en ser capaç de rebre. Què és la indiferència? La indiferència és aquesta mena de fredor que fa que res et pugui afectar, que res et pugui commoure. I si res t'afecta i res et commou, tu ja no faràs res tampoc cara en fora, no expressaràs res. Per tant, el pitjor enemic, diguem-ho així, de la generositat i de la sensibilitat és la indiferència o la fredor.
I per què cada cop la societat, que suposo que hi ha alguna explicació, cada cop és més indiferent? Perquè cada cop els inputs són més durs i, per exemple, Síria, no? Veus imatges esgarrifoses, però abans impactaven i ara, doncs, mira, diu Síria, aquí no hi ha fet res ningú, ni la comunitat internacional no ha mogut un dit i continua bombardejant. I no sé si és una protecció de no voler-te, en fi, de no quedar, o sigui, de que no t'afecti i aleshores et faci insensible, o perquè prenem aquesta, en fi, aquesta postura, no?
És difícil de dir tots els factors que intervenen en aquesta mena de proliferació d'aquesta insensibilitat i d'aquesta indiferència, però sens dubte que aquest atapeïment que no només és informatiu també,
sí,
però
sí,
no només, aquest atapeïment de la societat contemporània és el que explica la massificació. Massificació vol dir, bàsicament, apilament. Llavors, les persones cada vegada estan més apilades com individus. L'apilament, sens dubte, que no contribueix a la maduresa, a aquesta oxigenació alimentació que fa que un estigui més obert, no? L'apilament és bàsicament això, és una situació en la qual hi ha tancament, eh? Aparentment hi ha la gent junta, però això només és una aparença, és un simulacre. En realitat la gent està junta només en aparença, però en realitat aïllada, com mig tancada. I després també segur que un altre factor té a veure amb les paradoxes que es produeixen a nivell discursiu. D'una banda vas sentint coses sobre els drets humans una i una altra vegada, però alhora això contrasta amb fets tan extrems com aquest mateix que estaves esmentant de Síria, o el que passa a alguns llocs de l'Àfrica, o el tema la tragèdia dels immigrants, tot això és com molt contrastant. Llavors jo crec que aquesta mena de barreja de missatges que no casen de cap de les maneres i que també no paren de repetir-se, produeix una certa literal apatia, que és l'altre sinònim, és a dir, el contrari de la passió i de l'anhel és l'apatia, no? I apatia, indiferència, fredor.
Tornem al llibre, perquè a la penúltima bondat el Josep Maria Esquerol parla també d'un concepte molt interessant que es diu el desplaçament de mig pam. I vostè diu, llegeixo textualment, si tots ens desplacéssim mig pam, tot seria diferent. La revolució depèn de mig pam. Pocs centímetres haurien servit per defugir l'aparició dels pitjors genocides de la història i per prevenir l'esclat de moltes guerres. A veure, exactament què és això del mig pam i cap a on ens hauríem de desplaçar?
A veure, això que ara esmentes té a veure amb una part del llibre en la qual defenso que nosaltres estem en una mena de fores. És a dir, no estem en una situació paradisíaca. D'acord. Aquesta situació en la qual estem nosaltres, la condició humana, és una situació on hi ha coses molt maques, molt belles, en B alta, hi ha coses molt belles, hi ha alegria, però també hi ha molt sofriment, hi ha molta foscor, hi ha molta misèria. Llavors, quan de vegades en el registre polític es parla de la revolució, es tendeix a imaginar que aquesta revolució, com indica la paraula, és a dir, és tot una volta, una revolució és tot una volta, sembla que el desplaçament i el canvi que s'hagi de produir per canviar una mica aquests afores, aquesta situació que compartim tots nosaltres, hagi de ser un desplaçament, un canvi molt gran. Jo el que miro de dir és que potser el desplaçament podria ser més curt, però més intens. És a dir, si fóssim capaços de canviar de vegades coses relacionades, per exemple, amb la nostra actitud, amb la nostra mirada, amb la forma de relacionar-nos amb els altres, realment els canvis són espectaculars, perquè això ho veus a petita... És a dir, això no és utopia, jo no faig un discurs utòpic, però me n'adono que hi ha situacions en les quals, doncs, a la feina, per exemple, o en aquest cas a l'aula, et trobes amb uns alumnes que et diuen una cosa de forma tan amable que allà es crea uns lligams, o sigui, això és nosaltres, això és política. La política té a veure amb aquesta mirada d'uns cap als altres. Jo dic que, home, si tots haguéssim tingut la sort de tenir alguna persona que ens mirés d'una determinada manera, que ens tractés d'una determinada manera, que fos generós amb nosaltres, ja en la infantesa i en la joventut, probablement la maldat en el món i la indiferència recularia. I, en canvi, la generositat i l'amabilitat i la bonesa anirien incrementant la seva extensió. I això és la revolució del mig pam.
Però aquesta revolució l'hauríem de portar al que seria els grans mandataris d'un país, no? Perquè com que vostè en el llibre arriba a parlar de genocides de la història i prevenir esclat de moltes guerres, clar, que hi ha hagut decisions polítiques que estem parlant de grans decisions, no?, a nivell mundial.
Sí, però jo crec realment que, malgrat hi ha estructures de poder jeràrquic, és a dir, piramidal, que són poderosíssimes, això és innegable i no s'ha de ser ingenu, tanmateix, la força que hi ha en les persones és increïble. És a dir, quan els canvis es produeixen de forma nombrosa en les persones i es produeixen de veritat i el canvi real, la capacitat per canviar fins i tot aquestes estructures piramidals hi és. Jo crec que en aquest sentit això no és una cosa il·lusa en el sentit de com poc consistent o poc seriosa, sinó que és una confiança, fins i tot diria una confiança realista. És a dir, si la mirada de les persones canviés en aquesta proposició que estic dient jo, probablement això es reflectiria en tots els registres. També és veritat una altra cosa, que una de les conseqüències d'aquest canvi de mirada és que cada vegada ens sentiríem més formant part de la mateixa horitzontal. És a dir, aquestes persones que es pensen estar per damunt de les altres, que es creuen, diguem-ho així, tenir un poder que fa que puguin decidir sobre els altres, això jo crec que és una degeneració. És a dir, quan hi ha algú que veus que admira des de dalt, admira amb una mirada condescendent, a vegades fins i tot, doncs dius, ja anem per mal camí. La revolució té a veure amb el fet de veure que tots nosaltres formem part de la mateixa horitzontalitat. Ens podem mirar de tu a tu, de costat a costat, però mai cap amunt ni mai cap avall. No hi ha d'haver ni submissió ni tampoc una mena de pretensió de superioritat. Clar, ara dius, això no respon al que hi ha. D'acord? No respon del tot al que hi ha. Però hi ha molta gent que ens mirem de tu a tu. O sigui, tampoc tornem al mateix. Tampoc és una utopia, això. Això ja és una realitat. Llavors, si dius, si cada més persones ens miréssim de tu a tu com a germans, probablement el món aniria canviant i a una velocitat bastant espectacular.
Ara que vostè parla de política i de les persones que estan al poder, vostè recomana el llibre que els posem en dubte. Diu que hem de posar en dubte allò que se'ns explica com si fos una evidència. I concretament explica que plantejar-se la pregunta vols dir? És una pregunta molt senzilla, però cabdal, que incomoda els qui se n'aprofiten. I afegeix que qui dubta posa en joc el món, però també a ell mateix. Aleshores, quan ens diuen tot és poder, els diners ho mouen tot, no hi ha res a fer, vostè diu, no, quan us diguin això, que sembla evident, ens hem de preguntar, vols dir que és així? Per què ho hem de fer, això?
Ho hem de fer primer perquè aquesta expressió és de saviesa popular, diguem així, d'ús col·loquial, i de vegades en les expressions aquestes col·loquials hi ha més saviesa que no pas en mil cites de pretesament expertes, que això també és un altre dels mals dels que patim, és a dir, que hi ha molta gent que utilitza terminologia rara, aparentment experta, aparentment tècnica, però si tu rasques una mica te n'adones que darrere no hi ha res. Per tant, en el millor dels casos utilitza un llenguatge entenedor, perquè el llenguatge entenedor i col·loquial no superficial, és molt fondo, és a dir, hi ha molta profunditat en el llenguatge. Per tant, aquesta expressió, vols dir, de fet és una expressió, podries dir, perfectament filosòfica, perquè posa un dubte allà on l'altre pretén tenir una evidència. O sigui, quan un diu tot és diner, escolta'm, és una afirmació molt contundent aquesta, perquè que el diner pot moltes coses, ja ho sabem. Ara, que tot sigui diner, tot, aquí l'èmfasi està en tot. Tot és diner, diu, home, i tu jo crec que t'ho has de dir molt sensatament, vols dir? I si tu, algú et diu, tot és poder, home, ja ho sabem que el poder pot molt, aquest poder piramidal, ja ho entenem, però pot molt, sí, però tot és això? Llavors, jo crec que aquesta és una pregunta simplement que expressa un dubte davant d'una afirmació categòrica que no se sosté. I, per tant, no només fa veure la feblesa de l'afirmació, sinó que ja introdueix el fet que hi ha alguna altra cosa. Mm-hmm. O sigui, quan dius, vols dir, és perquè ja tu estàs indicant que a banda d'allò que efectivament domina, però allò que domina no ho és tot.
També, ara que parlem del poder, parla de l'obediència. Això m'ha sorprès, la reflexió que fa sobre l'obediència, perquè normalment quan pensem en obediència pensem en poder, no? I en submissió, en obeir el que ens diu una persona que està per sobre nostra. Però, en canvi, vostè la relaciona a l'obediència amb el mestratge o amb l'amistat. Li dona com una mica de volta, això, de l'obediència,
sí, aquí,
no?
A veure, aquí haig de reconèixer que faig una mica o sigui, faig un moviment una mica, potser diria fins i tot forçat, però és perquè volia fer veure una cosa que també és valuosa. Evidentment, jo estic en contra de tota submissió. I si l'obediència és submissió cega, a mi no m'interessa gens ni mica. Ara, hi ha una altra manera d'entendre l'obediència, perquè obeir ve d'oir. Llavors, la idea és que quan tu ets capaç d'escoltar bé una cosa, la segueixes. Per exemple, la persona que escolta habitualment música s'habitua tant a escoltar allò que tendeix a seguir-ho. Llavors, per què segueixes? Segueixes perquè ets capaç d'oir. Per tant, l'obediència en aquest sentit no és cap mena de submissió, sinó és aquesta capacitat d'escolta que et fa a tu tan capaç que pots fins i tot seguir allò, seguir-ho. I clar, poder seguir és una gran cosa. Per tant, faig una mena de relació entre obediència i capacitat d'escolta. Cosa que enllaça amb el que dèiem abans, és molt important en el dia d'avui que tothom vol dir i vol afirmar i vol fer coses, també saber rebre i en aquest cas escoltar.
Hi ha un apartat que és el de la bondat, una altra frase que ens ha cridat l'atenció, diu: malgrat que el mal és molt radical, el bé encara ho és més. El món humà se sosté per la bondat. Vol dir que de moment, tot i que no ens ho semblis, guanya la bondat envers la maldat.
A veure, dius, no ens ho sembla, però si mirem al nostre voltant, al dia d'avui, i fins i tot si fem una mirada cap enrere, segurament veurem moltes coses que han causat molt de patiment, que han estat molt injustes, que han provocat moltes víctimes innocents, sense cap mena de dubte. Si tu penses en tota la gent anònima que ha tingut vides senzilles, en les quals ha fet coses que han estat bé, ha ajudat els seus fills, han ajudat els seus parents, han ajudat els seus amics, si tu contessis tots els actes de generositat, d'amabilitat, de bondat, passats i presents, jo crec que tots ens n'adonaríem, ja ens n'adonem, que si aquest món continua, malgrat tot, és per la bondat, perquè si no això s'enfonsaria de seguida.
És allò que diem, professor, a vegades, quan per exemple perds, no sé, una cartera o altre, i de cop i volta truquen i et diuen que l'han trobat i que a més hi ha els diners a dins, i dius a mi encara queden bones persones, no? És la bondat, sí, és aquest fet, sí, perquè sí. Sempre penses, ja he perdut la cartera o me l'han robat, no? I ja no la veuré més, i en canvi, doncs a vegades produeixen aquest tipus de...
Però això és més excepcional, no? O sigui, sí. Uns actes d'aquests no són la norma.
No, dominant. Jo crec que són més comuns del que sembla.
Vols dir? Jo crec que molta gent troba els diners i se'ls guarda i es queda tan ample, eh?
Bueno, els diners, no ho sé, però que et tornin els documents, i això pot passar, i això passa, i et sorprèn. Els diners, no
els diners,
sé.
Jo dic.
Sí, però de vegades tampoc no cal anar a buscar aquests actes més especials o més estranys. Simplement cal fixar-se en el dia a dia. És a dir, quan una persona sense hipocresia cedeix al seu seient, al metro o a l'autobús, i hem de fixar-nos en actes d'aquesta mena, que són senzills, però de fet està... Com pot ser? Com pot ser que cedeixi? Cedeixen, o sigui...
O que t'obrin la porta o que et cedeixin el pas. Sí. Coses amables, no?
O que et mirin amb una mirada generosa, o que et diguin gràcies i t'ho diguin de veritat, això... Ens sembla que és poca cosa, però no ho és. O sigui, és que... us imagineu aquest món sense que ningú digués gràcies, sense que ningú et mirés a la cara? Aleshores sí que això, repeteixo, s'enfonsaria immediatament.
Ja, a vegades ja cadascú de nosaltres viu alguns exemples d'aquest tipus que ni gràcies.
Exacte.
Josep Maria Esquirol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona pel llibre, aquest llibre que és La penúltima bondat, assaig sobre la vida humana. Professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Repeteixo, l'esperem un altre dia aquí al programa.
Moltíssimes gràcies. Està molt
gràcies.
Bé. Gràcies.
Fem una pausa. 3 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.